El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
França ha estat el primer país del món que ha blindat el dret a l'avortament a la Constitució. El Congrés francès ha aprovat aquesta setmana modificar la Carta Magna per incloure-hi el dret de les dones a avortar. La xifra de vots favorables supera àmpliament les cinquenes parts de vots. Al final de la votació, l'hemicicle ha celebrat la mesura amb un aplaudiment de més de 2 minuts que ha bastat tot l'arc parlamentari. I aprofitant aquesta situació i en plena setmana del 8M, volem parlar dels drets sexuals i reproductius i ho fem amb la Lorena Garrido, professora associada a la Facultat de Dret de l'Autònoma i integrant del grup de recerca Antígona. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, bon dia.
Què li sembla aquest canvi en la Constitució francesa per blindar el dret a l'avortament? Realment calia? Cal anar tan enllà?
Sí, bueno, per la nostra visió, diguem, com juristes i preocupada per tot el que són els drets de les dones, sí que és un avanç. És un avanç que dona fortalesa, però també dona estabilitat al reconeixement a l'avortament, a la interrupció legal de l'embaràs, fins i tot, diguem, dient-lo més estrictament. Perquè, si no, el que passa, com ja vam viure, diguem, a nivell de l'estat espanyol, a vegades tenim avanços i retrocessos en aquest reconeixement. I, finalment, el dret a l'avortament o el dret a la interrupció voluntària o legal de l'embaràs no és més que el reconeixement complex de diferents drets fonamentals de les dones, com el dret a la llibertat, el dret a la seva salut, el dret a la seva integritat física i psicològica, i també, diguem, una mesura important per les dones poder tenir el control dels seus projectes de vida.
Per tant, caldria aquí que anéssim fins a aquest punt, és a dir, que l'Estat arribéssim fins a aquest punt?
O sigui, jo crec que si en algun moment arribem a fer un procés de renovació de la Constitució, crec que la incorporació d'aquest dret seria un reconeixement important, com el que significa en general el dret de les dones, per exemple, a viure sense violència. O sigui, tenim obligacions en l'àmbit internacional de tots aquests drets humans que són, torno a dir, el desenvolupament de podríem dir, del nucli més inicial dels drets humans. Per tant, jo crec que sí que és important, sobretot perquè això no quedi, diguem, a la voluntat de diferents governs que poden anar traient i posant drets que per nosaltres són drets humans establerts i reconeguts en l'àmbit internacional.
Clar, i en aquest sentit, aquest seria el principal dret sexual i reproductiu de la dona ara mateix?
O sigui, jo crec que és important aquest reconeixement, diguem, a l'avortament, però en un marc ideal seria el reconeixement a tots els drets sexuals i reproductius, que poden ser fins i tot, per exemple, el dret a una educació sexual i afectiva per totes les persones, que pot ser el reconeixement, per exemple, amb un actuar amb diligència deguda, o sigui, diguem, amb tota la diligència que ha de tenir l'Estat, per exemple, en matèria de del que ara es parla de violència obstètrica. O sigui, és un canvi de paradigma d'entendre que, per exemple, tot el tema de drets sexuals i reproductius no és simplement una voluntat, per exemple, que ve de l'àmbit mèdic, sinó que té a veure amb el coneixement del desenvolupament dels àmbits de recerca mèdics, però sobretot un consentiment informat de les dones i de totes les persones en l'àmbit dels seus drets sexuals i reproductius. Per tant, un ideal seria, diguem, aquest reconeixement. De fet, en el procés constitucional que va tenir Xile, que no va arribar, diguem, a ser votada com una nova constitució, estava plantejat d'aquesta manera, o sigui, els drets sexuals i reproductius d'una manera general. Finalment, va ser França el primer país que va consolidar-ho, però va consolidar-ho en una concreció, que és el dret, diguem, a la interrupció legal de l'embaràs.
Crec
que això també termina amb molts estereotips de què passa quan regulem aquestes situacions. Per exemple, l'Estat espanyol, en el moment en què es va a regular d'una manera diferent la interrupció voluntària de l'embaràs, a l'any 2010, en aquest moment els avortaments van baixar en quantitat. Per què? Perquè aquesta llei va afegir justament educació sexual i un accés a mètodes també per exemple, de pastilles anticonceptives, de píldores del dia després, Tot això, tot el marc d'aquestes mesures, fa que l'avortament sigui, per dir-ho així, la darrera opció que pugui tenir una dona.
Clar, i en aquesta línia, tenint en compte tot això, aquesta educació sexoafectiva ha de ser el punt de partida? És a dir, per dir d'alguna manera, l'avortament o aquest dret a l'avortament és la punta de l'iceberg de tots aquests drets sexuals i reproductius de la dona, i per tant el punt de partida ha de ser això, que hi hagi una educació real sexual i reproductiva que permeti no només la dona, sinó també l'home, vaja, tota la gent que viu en societat, conèixer ben bé quins són els seus drets i per tant també quins són els seus deures?
Sí, això és molt important, o sigui, no una regulació d'aquesta tipologia, clar, les constitucions no regulen de manera, diguem, podríem dir, extensa, però el més important és acompanyar aquest reconeixement a mesures d'educació sexual, de fet, sexual i afectiva. De fet, això disminuiria, diguem, arribar a l'opció de la interrupció de l'embaràs, però una educació sexual i afectiva, diguem, encaminada des d'una bona perspectiva, és que també disminuiria, per exemple, tot el tema de les violències sexuals. O sigui, jo crec que seria un punt sumament important per una bona convivència i bon reconeixement del dret a les dones a viure sense violència, incloent les violències sexuals.
Clar, i això passa per què? És a dir, com es fa aquesta educació sexual i reproductiva? On s'ha d'anar? Qui l'ha d'oferir? I com s'ha d'explicar?
Doncs jo crec que, de moment, diguem, una de les institucions que està fent aquestes tasques, és, com moltes altres, és el marc educatiu formal, diguem, les escoles. Però també crec que aquesta formació ha d'arribar també a pares i mares, o sigui, una educació com més generalitzada, perquè tu, diguem, com progenitor de la criatura, puguis també anar encaminat en el mateix sentit. I això significarien com polítiques públiques molt globals, com ho estem fent en altres àmbits, per exemple, en l'àmbit ambiental. O sigui, d'alguna manera, diguem, hi ha polítiques de difusió i d'educació dirigida cap a les persones adultes, i també hi ha polítiques i educació dirigides per a les persones més petites. I això, clar, es fa una adequació a cada una de les etapes de la vida. Per exemple, a la primera infància, tu no és que parlis d'un acte sexual. El que parles és, per exemple, de les seves parts més íntimes, de que ningú pot tocar-les, de que és important la neteja. Bueno, parles de coses que tenen a veure, o sigui, el dret sexual i reproductiu no solament parlen de tenir sexe i la conseqüència que són, per exemple, un embaràs, sinó que parles de, diguem, el poder tenir consciència i poder de decisió del teu cos, fins i tot quan ets una criatura petita. I això és molt important, perquè això és una prevenció enorme i molt eficaç en temes, per exemple, d'agressió sexual infantil, s'han conegudes com a abús sexual infantil.
Per tant, al final, un coneixement propi del cos, no?, per també saber què està bé i què no està bé des de molt petits, no?
Sí.
I en aquesta línia, i parlant de tota aquesta part, doncs, d'aquesta educació sexual i afectiva, aquí hi ha també una qüestió que és com s'ha d'impartir, des de quin punt de vista, no? Perquè aquí també hi ha un debat, no?, de famílies que no veuen les coses amb els mateixos ulls que l'administració, o diferents corrents de com s'ha de fer aquesta educació sexoafectiva, no? Com s'hauria de fer?
És que jo crec que també a vegades es parla molt del dret als pares a veure, diguem, de quina tipologia d'educació sexoafectiva donem, però no parlem, per exemple, dels drets de la infància. O sigui, si no parlem d'aquestes coses, estem, diguem, posant en perill i desprotegint a la infància sobre el coneixement del seu cos, de les seves llibertats, i estem també privant-la, per exemple, de prevenció de violència sexual. Per tant, jo crec que aquí ha de prevalecer, diguem, ha de ser més important l'interès superior del menor, dels nens, nenes i adolescents, en el sentit de tenir informació. Després, és igual amb el tema de l'avortament. No és una obligació anar a avortar. El tema és que això va acompanyat d'informació sobre els drets sexuals reproductius, sobre mètodes anticonceptius, sobre prevenció d'infermedades de transmissió sexual, sobre tot això. I això significa la possibilitat real de poder escollir. Però si tu no dones aquesta informació des de la infància, perquè les famílies tenen, diguem, les donen la possibilitat d'una espècie, diguem, de objeció, de consciència, de religió, o el que sigui, el que estem fent és privant aquestes persones que encara són menors realment a rebre la informació i a poder decidir d'acord a la seva edat i d'acord a les seves circumstàncies. Per tant, jo crec que la visió que hem d'entendre és que totes aquestes polítiques públiques o programes d'educació sexoafectiva no estan dirigides cap als pares, sinó que estan dirigides primer cap als drets i deures de les pròpies criatures, al seu nivell de coneixement, d'actuació, però també estan configurades en la funció que té el dret d'intentar fer un canvi social. O sigui, si tenim les dades que tenim de violències sexuals, si les violències, per exemple, sexuals cap a la infància són tenen una prevalència important, important i preocupant, en el sentit de, hem de fer alguna cosa, tothom ens preocupa, hem de fer alguna cosa, i totes les recerques i investigacions on apunten és justament a fer una prevenció molt aviat. Per tant, jo crec que això finalment arriba, que quan ets una persona, adolescent i que ja pots, tenir capacitat de decidir sobre algunes coses, sigui important tenir el dret a l'avortament. Però torno a dir, això és el punt, final, que probablement podríem no arribar a l'avortament si fem una bona educació en drets sexuals i reproductius.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Lorena Garrido, professora associada a la Facultat de Dret de l'Autònoma, integrant del grup de recerca Antígona, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Al Cafè de la Ràdio.